Cuenca.
Ojo, Les doy el migdia, ja saben, acabem el programa, però no se'n vagin, que ara entra el meu company Javi Mata i demà, com no, dos horetes, així en tots vostès.
No lo pensé, traba y me lo busqué. No estaba bien, pero ahora mírame. Cómo cambiaron las cosas a base de trabajar tanto. Por eso siempre me santiguo cada vez que yo me levanto. Gastando dinero, muchos que sudemos pa' poder tenerlo. Tú no sabes lo que estar abajo y como poco a poco nosotros fuimos subiendo.
Y mírame como todo cambió. Yo solo me la di cuando nadie me la dio. Ahora todo va bien, lo malo terminó. Aquí no hay frontera, quiero a todo el mundo bailando.
Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego. Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé. Era mi gente bailando, ahora estamos celebrando. Tengo a todo el mundo cantando. Monto una pista en el micro, estoy escupiendo fuego. Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé. Era mi gente bailando, ahora estamos celebrando. Tengo a todo el mundo cantando. Pero no tienen talento. Yo sigo trabajando en el estudio a ver qué invento. Y si movernos del barrio ya creamos un movimiento. Ahora estamos bien. Sigo con lo mío en la plaza que me crié. Subimos de nivel en la calle prendido. Al final coroné.
Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Prenez position pour danser. Prenez position pour bouger. Piagato bina pour danser.
Estás a la 92.2 FM.
A Radio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Els que esteu escoltant són els xavals del Vila-real B, que ahir, en Amalata, a Ferrol, van ser capaços de remuntar-li el partit a la Unió Deportiva Logroñés i clavar-se a la finalíssima d'este play-off d'ascens a la segona divisió A del futbol espanyol. Una competició, este play-off d'ascens, marcat, sobretot, per la decisió de Rubiales de fer-lo en sede única, justet la sede que més favoria el Deport, i que, la veritat, tant la competició com les imatges que deixa, com jo diria, i la sensació de que no tots competeixen amb les mateixes armes, deixa molt que desitjar. És curiós que Rubiales, que va muntar la guerra civil i la guerra mundial perquè se li robava a l'aficionado el futbol, ara s'emporta una promoció d'ascens lluntíssim, amb una sensació de que alguns juguen en ventatge i amb una percepció de que el que ha parit aquesta competició no sé què pensava, no sé què buscava o no sé què li havien assessorat. La competició en si és de lo peor. Camps buits, gent que no pot acompanyar el seu equip i que té que veure els partits per una televisió trutxa en la que, per veure un partit de futbol, te les veus i te les desitges, tot dificultats, en definitiva, que no, que no. Que fa més mal a l'aficionat de peu això que Tebas haguera emportat un partit a Miami. I mira que la va liar i mira que va armar ruido pa d'ell després d'emportar-se en un altre a Aràbia Saudí. Lo de la promoció no n'hi ha per a on agafar-ho. És una broma de mal gust. Que voleu fer una competició única a un únic partit? Vale, estic d'acord. Elegis una ciutat neutral en la que no jugue cap dels equips que competís, ne tens vàries preparades, o inclús veient com va la temporada ja saps que n'hi ha algun lloc en el que no van a jugar, per exemple, Sevilla, Madrid, en un camp diferent dels que estiguen competint, Saragossa, un lloc que tingues fàcil o que tinguen fàcil anar la majoria, és veritat que és de Galícia, sempre ho tenen complicat, però, en resum, un lloc on pugues fer anar afició, un cap de setmana en el que n'hi has canviant de futbol. El que passa és que els del bàsquet no se maten a punyades i ahir n'eren quatre del Nàstic i del Racing de Ferrol i van acabar a Calboig, que també és difícil. Però, com dèiem, la promoció esta és un esperpento. Se mire per on se mire. La imatge és un esperpento. Se mire per on se mire. No sabien els horaris, no sabien el dia que jugaven, no sabien res, els equips que competien. Un punyetero esperpento. I el lío que vam armar, i el lío que se va muntar, i el lío que va haver, perquè, recordeu, volien anar a Miami a jugar un partit de futbol. Jo crec que el futbol moderno i l'altre és una barreja de tot. Que tu tens que ser, o tens que intentar mantindre allò que ha anat bé, que ha funcionat bé i que has fet funcionar tota la vida, e intentar adaptar-te a la modernitat fent un traspàs no tan a lo bèstia. Però bueno, tampoc me paguen per decidir què tenen que fer o no. La bona notícia és que el Villarreal ahir li va guanyar a la Unió Deportiva Logroñés. 1-3. O 3-1. I això que havia començat palmant. I ara ens toca la finalíssima davant del Nàstic de Tarragona. Rival complicat, eh? Equip veterà, al que és difícil fer-li gol, que ahir ja va fotre el Racing de Ferrol quasi jugant en casa, que el Villarreal B este any no li ha guanyat cap dels dos partits, van perdre allà 1-0, vam empatar així a 0, i que és aquest equip que va de tapadillo, que va sense fer ruïdo, que és de l'equip de Tarragona, per si algú se li oblida, i que va a ficar les coses molt complicades de l'equip de Miguel Álvarez. Per cert, el Villarreal opta al seu segon ascens. El primer ascens, aquell que vam aconseguir en Garrido, en Jaén, el Villarreal encara era un híbrid. Era un club que buscava tindre una cantera fija, sòlida i competitiva, però que tenia que tirar mà de molta gent ja feta o quasi feta que pogueren competir per aportar l'equip a segona divisió A. Ara, n'hi ha molta més gent que ve de baix, que s'han criat en tu, que han anat creixent en l'equip i tu, a poc, vas buscant futbolistes que milloren, amplien i te facin més competitiu. La veritat és que pujar a segona divisió per al B seria espectacular. Mantindria la base dels futbolistes que estan creixent així i no tenen que anar-se'n, recuperaria jugadors que estan fora i que te poden donar un salt de qualitat impressionant, i sobretot podria fitxar futbolistes que pogueren estar entre el camí del primer equip i un equip en segona divisió. Recordeu que el Villarreal no va baixar de segona divisió, el van baixar perquè va baixar el primer equip en aquell Villarreal en què estava Trigueros i molts més. Per tant, no van perdre la categoria per fer el torpe, mo la van limpiar perquè va fer el torpe el primer equip. Per tant, este cap de setmana n'hi ha futbol de l'important, de l'interessant. Per això, diu el president del Villarreal, Fernando Roig, que va intentar que la gent puga acompanyar l'equip en aquesta promoció, puga desplaçar-se, puga anar a viure i a veure el partit, com diem, que van a disputar en parells balaïdos, no ho tinc confirmat encara, el Villarreal B i el Nàstic. Farem avions, farem autobusos, no sé el que faran. Estan treballant en ello. Roig va dir ahir que sí, que la idea és aquesta, treballar per a que el Villarreal B en la final del cap de setmana en Galícia puga ser i puga haver i puguem tindre presència de seguidors groguets. Jo crec que seria una bona cosa, Isa. No sé quants poden acabar acompanyant el Villarreal perquè en autobús... Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
D'ací a Vigo, què són? 1.100, no? 1.000?
Ara mirarem.
10 horetes, no?
Sí.
10 horetes. Poca broma, eh? Però la veritat és que viure un ascens, encara que siga del bé, sempre és divertit. Ah, i a tots aquells que... Pues això... no es fa ni punyetera gràcia que estiguin els filials en competint entre tots i que liga de filials i que dices milongaes, lo de sempre. Així, lo que se tracta és de fer-ho bé, de competir-ho bé, de pelear-ho bé.
N'hi ha 9 hores i 46 minuts de Villarreal a l'avenida de Balaïdos.
1.049 quilòmetres al Ferrol. Pues... 9 hores i quan?
9 hores, 46 minuts, 1.005 quilòmetres de Villarreal a l'avinguda de Balaïdos.
1.005?
Sí.
Dia, i al qui no li faci gràcia que el Villarreal tinga el filial en segona, doncs pues ja sabeu. És el que hi ha, fills. És el que hi ha. I mentrestant, mentre el Villarreal ve centre d'atenció en el Villarreal Club de Futbol per les seves opcions de poder pujar de categoria, algo que torne a dir que seria vital per a un club com el nostre, sobretot per a tindre i sa despensa de futbolistes que puga sortir al primer equip i de passo també pues pugues traspassar-los, vendre'ls i totes aquestes coses, en el Villarreal Club de Futbol estem tots pendents de que Morales se sente de forma definitiva a negociar amb el Villarreal el seu contracte i ja passa a ser nou jugador de l'equip groguet. Recordeu que la setmana passada Morales li va dir al Llevant que no anava a continuar perquè la proposta del Villarreal li havia fet gràcia. Cuidao, Morales encara no és jugador del Villarreal Club de Futbol. Encara no està tancat, encara no està fet. Morales li ha dit al Villarreal, li ho va dir el dijous, que de totes les propostes que tenia, la que més gràcia li feia era la nostra. És més, jo crec que si no va al Villarreal, és molt factible que Morales s'haguera quedat al Llevant. També parlarem d'aquesta oferta mega multimilionària que li han fet mosatos a Morales, segons diuen és del Betis, que per això no nota el Betis. Ja te dic jo que no. Però bueno, entenc que si el Betis ha intentat a Morales, li ha fet una oferta i Morales li ha dit al Betis, com te diu la nòvia o te diu aquella que no, pues tingues que buscar una excusa perquè eres igual d'alt i de guapo, inclús te creus més alt i més guapo que l'altre. La història no va per ahí. Si Morales se queda en el Villarreal, a banda de que no li pagaran... L'únic que li pagava en amor era el Madrid a Mbappé. En amor, en camisetes del Madrid, en una xapa de les Cibeles i en poder dir orgullós que anava a jugar en l'equip de la seva vida. El resto cobren, i molt. I Morales cobrarà, i molt en el Villarreal, però no molt menys de lo que haurà cobrat el Betis. La diferència de Morales i del Villarreal és que estava així. Se queda en casa. Però com diem, està Prat, demà, dimecres de matí, quan ho tinguem fet i ho comuniquem, doncs ho sabrem. Ho comunicarem i ho diem i ja està. A partir d'ahí tindrem a Morales com a nou jugador del Villarreal. En València Rubio seguissin pobres, amb un ton fadatge en aquesta història i amb un ton fadatge en Morales, que per cert este cada setmana ha llançat una carta de despedida, no?
Sí, la va ficar en el seu Instagram i així intentant apaciguar les aguas.
Sí, però no tant, no sé jo. Jo pensava que anava... primer la idea era parlar, però sembla que ha vist com està el mercat i ha dit millor me calle, ho faig per l'Instagram i fora. Però bueno, el primer pas era de Morales despedir-se, ja un mig ho ha fet. El segon pas és sentar-se en el Villarreal i negociar i se contracte. El tercer pas, anunciar que l'han tancat, i el quart pas, presentar-lo. Ni més ni menys. A banda de tot això, tot l'altre, com diem, pues seguís el seu curs. El Villarreal pelea, lluita, busca i està en un mercat en el que cada dia li col·loquen un nou porter, un nou davanter, un nou defensa. Una cosa que és curiosa de tot el que ha vist jo per ahir i que sembla mig confirmada que és així, però veurem si se dona, és que el Leganés voldria el segon entrenador del Villarreal, Imanol Idiáquez, com a entrenador del Leganés. El germà d'Idiáquez està immers en el grup inversor que té el Leganés, l'any passat ja va sonar pel Leganés, i me diuen a Madrid que sí, que és una de les opcions, si no la primera, per a reforçar o per a agafar la banqueta de Mehdi Nafti, que era el que estava entrenant a l'equip madrileny. I en tot això, com ara si eres italià i tens una pàgina este, digues com te digues, tot el que dius és fetel, no? Perquè fa, quan fa que diuen els dos a Suna que volen a Penya?
Crec que en maig ja va aixir el rumor.
Ara pareix, i sembla que és així, perquè vam escoltar a Penya l'altre dia dir que haurà que hablar con el Villarreal, no?
Sí.
Bueno, pues el bo de Penya diu, diuen els, com li diuen?
Mateo Moreto.
Que està la cosa a punt de tancar-se, i jo m'ho crec. I jo m'ho crec. No?
Sí, jo de Mateo m'ho crec.
Pues aquestes coses i alguna cosa més, com diem, el Villarreal ve com a protagonista i totes aquestes coses així, a la 92.2 de la freqüència modulada Ràdio Villarreal.
Sports amb Javi Mata.
Des de 1988, Óptica Villarreal és tecnologia òptica, qualitat i servei. Les millors marques, les millors lentes i la tecnologia més avançada. Des de 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux especialista.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure. En tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
I a ver qué pasa. Agricultor, controla totes les espècies de ácaros de tus cítricos con Dinamite, acaricida de Certis Belchim de máxima eficacia que controla todo el ciclo biológico de los ácaros y es respetuoso con la fauna auxiliar. Dinamite tiene un modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis Belchim trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Apunta't al viatge cultural a Madrid que organitza la Fundació Caixa Rural Villarreal. Podràs gaudir de l'obra El Barberillo de Lavapiés al Teatre de la Zarzuela i coneixeràs la ruta literària i artística de la capital. Inscripcions obertes a fundacióncaixarural.org. Places limitades. Fem cultura. Fem poble.
Bueno, anem a ello. Per ser guis, 6 de juny. Tal dia com avui, el Villarreal de Futbol es tenia previst presentar a Manolo Preciado. El dia anterior ja havien sopat en ell, ja havien tancat el seu fitxatge, ja estava tot aparaulat per a que Preciado fora el tècnic i intentara tornar-nos a la primera divisió després del descalabro brutal aquell de la 11-12. Ixa mateixa nit, Preciado sopava amb la gent del Villarreal i de matinada moria a València. El Villarreal de Futbol se quedava sense el tècnic per el que havia apostat per que mos portara a primera divisió. desde aquell dia Preciado ha estat, jo diria, o és un referent, o ha estat sempre, del futbol patrio. El seu pas per el Llevant, per el Racing de Santander o per l'Sporting de Gijón, equips importants, històrics del nostre futbol, però en moments de dificultat, i portant-los tots ells a primera divisió, li van fer forjar-se una llegenda de tècnic, pues això, diferent, especial, un tio divertit, un tècnic des d'antes, des que convencia el futbolista més per la paraula que per la, perquè tot l'altre. I jo sempre m'he quedat amb la sensació de, mira, avui fa 10 anys, que haver tingut el Villarreal en la banqueta amb Preciado. Recordeu que el Villarreal va apostar per Julio Velázquez, que és el que va agarrar l'equip, perquè estava en el B. Era el que va mantindre el Villarreal B de no baixar l'any anterior en Trigueros i companyies, el que aposta fort per Trigueros. I com fa una molt bona campanya en segon, el Villarreal, al quedar-se sense tècnic per l'amor de Preciado, decidís apostar per Velázquez. És veritat que li oferim a Marcelino i Marcelino dubta, i és veritat que en Nadal tirem a Velázquez, li oferim a Marcelino i ve Marcelino i ha sabut tot el que n'hi ha. Així que, mira, el coneix o el coneixia, millor dit, molt. Així que anem a preguntar-li a Rodri Fáez, company i amic, què és el que haguera tingut el Villarreal en Preciado. Rodri, què tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estáis?
Pues mira, hoy hace 10 años que hubieran presentado por la tarde al bueno de Preciado y nada, no pudo ser. Vaya historia aquella, ¿eh?
Increíble, tío. O sea, yo fíjate que no ha, capítulos como ese no he vivido demasiados, afortunadamente, pero sí que es cierto que me marcó mucho, primero, por cómo se portó siempre Manolo con, bueno, no solo conmigo, sino con todo el entorno, con jugadores, con otros periodistas, y sobre todo por la forma, ¿no? Que es cuando todos pensábamos, Dios, mira, el Villarreal va a volver a primera de la mano de Manolo, de Gerardo, el preparador físico, y es que me acuerdo, tío, como si fuera ayer la llamada que me llegó a las 7:30 de la madrugada, creo que era, de Javi Hernández, un piragüista olímpico, me dice, tío, que me acaban de decir esto, y claro, yo estaba en Barcelona de aquella, y me quedé completamente frío, y de estar días y días en shock completamente, tío.
Oye, ¿qué? Porque tú lo conocías, todo el mundo habla del maravillas que hubiera tenido el Villarreal con Preciado. ¿Un Marcelino pero enrollado?
A ver, quizá a nivel de conceptos tácticos, menos. Menos porque sí que es cierto que él lo admitía. Dice, yo no soy un entrenador top, pero oye, yo lo que tengo, soy práctico y utilizo muy bien los recursos que tengo cada plantilla, ¿no? Y ahí está, que levantó al Levante, valga la redundancia, lo sube a primera, luego sube al Sporting, que era una plantilla apañada, pero que tampoco era una plantilla top, y al final era un hombre que se adecuaba mucho a la situación, ¿no? Y además era un hombre de club que siempre interponía el interés colectivo al interés personal, y sobre todo eso, lo que dices tú, un tío que además era un escaparate o una imagen del club para toda España y para todo el mundo, graciosa, un tío muy cercano, muy, no sé, la verdad que era, allí donde estaba el club ganaba, un entrenador apañado y sobre todo un portavoz increíble porque llegaba a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo de la forma en la que lo hacía, que era un tío muy sincero, muy muy claro, y que tú vas a un entrenamiento en la sede deportiva del Villarreal y le preguntas algo y siempre te iba a decir la verdad, ¿no?
Yo ahora estaba pensando, ¿no?, que cada vez esto queda en segundo plano. Preciado era, digamos, más por lo que motivaba, por lo que hacía creer a la gente en lo que hacía, por el grupo que unía. Miren, por ejemplo, ahora lo pensaba de Ancelotti, ¿no?, que es muy buen entrenador, pero que todo el mundo dice que tiene esa facilidad para que incluso el que está amargado acaba remando.
Total, o sea, total. Y de hecho, fíjate, yo tengo el ejemplo de Jorge García Torre, que es amigo mío de toda la vida, que era un central, que era el tercer cuarto central, y que de hecho con Preciado lo mandó al Murcia cedido, pero cuando volvió dijo, Jorge, tú eres de aquí, de la casa, y yo quiero que tú sigas en el equipo. Y Jorge, claro, al final era de los que se tenía que ir de la casa porque venían otros de fuera que eran mejores, y Jorge moría por él, o sea, y él mataba, dice, a mí lo que me lleva Manolo, solo por el hecho de decirme te vamos a renovar, vamos a intentar renovarte y tal, o sea, un tío que se ganaba con esa mano izquierda absolutamente a todo el mundo, pero a la prensa incluida, sabía que el truco de esto, aparte de lo que pasa en el campo también, es que el entorno arrimase un poco el hombre. Yo me acuerdo cuando el Levante volvía por él, y a mí me dice, Rodri, con la chorizada que me hizo a mi Villarroel, ¿qué crees, que voy a volver yo al Levante en mitad de...? Claro, y me lo dijo a mí, que era un becario, o sea, imagínate. Pues mira qué noticia me acaba de dar, ¿no? Y era todo así, tío, todo así, era un espectáculo.
Claro, la demostración es que han pasado 10 años y en Gijón tienen una estatua, en Santander lo tienen ahí súper, vamos, en el pedestal.
Claro, es verdad, ¿no? Es curioso porque aquí no lo pudimos conocer de cerca, pero te choca eso, ¿no? Ver que hubiera venido aquí, lo que impactó, ¿no? En el Levante es, digamos, en el Levante es referente, ¿eh? Subió Levante 60 años después, una barbaridad de esas.
No, y sobre todo, todo lo que tuvo cuando estaba el Sporting en primera, primero que se ganó el respeto de todo el fútbol español cuando contestó a Mourinho, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Que Mourinho en aquella guerra con Guardiola dijo que los equipos que juegan contra el Barça se dejaban y rotaban, y luego cómo se amigó con él después de haberse pegado con él, porque después de aquel partido en el Molinón, yo estaba en el parking y se zurraron entre todos, y de repente ver cómo de repente hacen las paces, va él invitado por Mourinho, o sea, es que imagínate lo que daba de sí el personaje, que es Mourinho el que le invita a Valdebebas para que siga reciclándose y viendo otros métodos de trabajo, sí, 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 del Real Madrid. O sea, y es un tío que te ibas de cena con él, luego te invitaba a unas copas, luego, claro, es que era todo, era, como digo yo, era un 360 que te ganaba de primeras y sobre todo con una nobleza interna y también con una mala suerte a nivel familiar, porque sí, lo que le pasó al hijo cuando falleció, fíjate que el padre falleció también cuando no le había puesto el freno de mano al coche y le atropelló el mismo coche del padre. O sea, unas cosas tan raras que lo buena persona que era, al final, contrastaba mucho la mala suerte que tuvo en vida porque el tío se merecía ser inmortal porque es uno de esos personajes que el fútbol necesitaba y sobre todo un tío que... un rockero, tío, de los que nunca mueren, como digo yo, en alma.
Estaba hablando, justo lo llama el Villarreal y para darle un proyecto guapo, se muere el día antes. Rodri, un placer recordar a Preciado. Cuídate mucho.
Un abrazo, Javi, un abrazo a todos.
Pues da guany d'aquella història. La veritat és que va ser, tu, Rubio, no recordaràs molt, seria jovenet.
Encara però... anava a l'institut.
Va ser un impacte, eh? Ja teníem anunciat, ja anàvem a presentar-lo i va faltar el dia abans de presentar-lo com a jugador del Villarreal de futbol. Bueno, això en quant a un dia com avui, que jo creia que era bo recordar que haurem tingut a la banqueta si haurà vingut Preciado, el que tot el món recorda. Ara seguim en el Villarreal, les seves notícies, però, joder, és notícia el Villarreal B. Un Villarreal B que Rubio va ser capaç de guanyar-li al Unió Deportiva Logroñés i, a més, bé, en la primera part ja va mereixer molt més i va acabar perdent-la, 1-0, en la única, si no, una de les dues arribades del Logroñés a l'àrea. Tu ne vas tindre unes quantes, no vas tindre l'encert de tirar-la dins. I en la segona part, l'equip, quan empata, recordeu que l'empat li val al Villarreal B en totes les partits que jugue, tranquil·litza els de Miguel Álvarez i a partir d'ahir una altra volta pirata parada de la Fuente fa un chicharrón espectacular, aconseguís el 2-1 i ahir el Logroñés faltant un quart d'hora necessitava dos gols i això ho fa el Madrid, el resto és molt difícil i ja Josifov en l'últim minut fa el tercer gol que sentencia la eliminatòria i fa que el Villarreal passi a la gran final. Ara ja tenim gran final, el que tenim dia i hora mos falta el camp.
El dissabte a les 9.
Jo crec que és a les 8, eh? I crec que és Balaïdos. Mireu-ho bé, ara ho mirarem. Crec que és Balaïdos, no ho tinc clar del tot, però bueno, si tu dius jo crec que també serà les 9. Ja sabeu que esta competició ha estat parida per Rubiales, perquè l'any del Covid la van fer així i sembla que li va fer gràcia, però clar, una vegada tingut que entrar la gent, a veure com passa el Ferrol, que deu ser el lloc més complicat per a desplaçar-se d'este país, sinó el segon. I això, doncs mira, va restar, havia gent en la grada, eren familiars dels futbolistes, que la majoria van viatjar en el viatge organitzat per el Villarreal per als mateixos jugadors, i poc més. Ara, la idea ha canviat una miqueta, però anem per pams. Lo primer, pues, del tècnic del Villarreal ve Miguel Álvarez, que estava content, feliç, vamos, tirant coets, perquè el seu equip havia donat la cara, havia competit, li havia pegat la volta a un partit i estava en la final.
Bueno, yo creo que ha hecho ya una primera parte muy buena. La segunda parte ha hecho una segunda parte excepcional, pero la primera parte creo que hemos hecho también una primera parte buena, pero ellos también son un grandísimo equipo, estamos en playoff, pero yo estoy contento del partido en general. Se lo tendrías que preguntar a ellos. A ellos, yo la verdad que, pues ¿cómo lo voy a afrontar? Pues con mucha ilusión. O sea, un playoff se tiene que afrontar, sea donde sea, como sea. Después ya hay otras personas que tienen sus cargos y tendrán que arreglar y ver si el formato, si no el formato. Bueno, yo a mí me gustaría que este partido lo hubiera visto más gente, ¿no? Pero no, bueno, es así, como no depende de mí, yo me centro en lo que depende de mí. Entonces estamos muy contentos porque no es fácil, como tú habías dicho, un filial que llegue a la promoción. Pero aparte de estos chicos son la leche, porque es que llevamos, nos quitaron la de Castellón por los 3 puntos, ya 4 promociones seguidas, el ascenso, o sea, son unos chicos que, aunque nos van cambiando, pero que no puedo estar más que orgulloso de ellos, por lo tanto, disfrutarlo y disfrutar el momento, no pensar si vas a subir, no vas a subir. Y estoy contento porque creo que en este partido concreto nos han hecho caso un poco al cuerpo técnico, que por su edad, por lo que nosotros representamos a nivel de equipo, nos tenemos que olvidar de ganar. O sea, nosotros nos tenemos que dedicar a jugar bien al fútbol. Cuando tú juegas bien al fútbol, jugar al fútbol hay muchas maneras, pero la nuestra, cuando hablo